i el senyor Manuel Valls en aquell moment.
És a dir, això va provocar el trencament del grup municipal dels Ciutadans.
D'acord,
eh? No, ahir...
Sí, sí, d'acord, sí, sí. Bueno, vostè deixa el que vulgui, però
no,
sense aquests vots...
Són fets.
Sí, sí, però
sense... Però allò va provocar una escissió.
Sense aquests vots...
Però de Comuns no va provocar cap escissió de Comuns.
Sense...
Home, tu diràs, a la cadira em convides...
Sense aquest vot...
A nivell de direcció.
Sense aquests vots... Ada Colau no seria alcaldessa.
Sí, perquè Manuel Valls va trair Ciutadans per ser alcaldessa Ada Colau.
Més igual aquesta o ja l'altra, és igual. Algú es va posar d'acord.
Ara no ens enredem, Vicent.
Exacte. I aquí tenim una alcaldessa i un alcalde. I va ser pels vots de gent, ideològicament, als antípodes. Siga el que siga i provocarà el que provocarà, i això és indiscutible.
Molt bé. Prou opinable.
Bueno, opinable, tot el que vostè vulgui. Indiscutible el resultat final i com va anar allò. I després ara es pot opinar i es poden fer ucronies. Tot el que vostè vulgui. Ara jo li pregunte, vostè diu que el problema sempre acaba sent el problema és Espanya. Molt bé. S'han plantejat vostès com a independentistes que si en les pròximes eleccions al Parlament l'independentisme traguera majoria absoluta, no hi hauria pacte de govern per fer exactament el que fan els partits d'obediència espanyola?
Nosaltres, de cara a les properes eleccions del Parlament de Catalunya, és que hi hagi una majoria independentista i que la liderem nosaltres, evidentment.
D'acord. I s'ha plantejat que amb aquesta majoria independentista i els actuals partits no hi ha cap possibilitat... Independentistes, parli. No hi ha cap possibilitat, si d'acord?
Nosaltres, evidentment, que el que volem és guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya i nosaltres tindrem, evidentment, unes condicions que formen part de l'ADN de Junts per Catalunya, que hi ha coses que són renunciables i coses que no són renunciables de cap de les maneres. Ja està. És que jo no sé quina... Ja, jo, de veritat, que parlar de pronòstics quan no saps com es produiran, jo no vull parlar, ho sento molt, jo m'hi resisteixo, perquè...
Però si no són pronòstics. I estic demanant que entre els partits independentistes no hi ha les mateixes conviccions i les mateixes estratègies
que
hi ha els partits de l'obediència espanyola.
Primer farà falta veure qui... perquè això de partits independentistes és allò que pels seus actes els coneixereu. I sapigués si ets independentista o no ets independentista.
Els que se'n proclamen.
Els que se'n proclamen... Doncs,
no, és que els altres poden dir el mateix a vostès.
Doncs, escolti,
els que se'n proclamen.
Jo l'endemà d'unes eleccions al Parlament de Catalunya, si vol, parlarem d'aquest tema. Jo abans no vull parlar, ho sento molt, perquè és que sempre es fa el caldo gros i anem a petar allà mateix, ho sento. Jo vull parlar de Junts, del que defensem a Junts, i un cop la gent hagi doncs, donat la seva paraula, l'endemà, en funció del que hagin dit els ciutadans, a veure aquella situació com es gestiona.
Doncs
però jo ho sento molt, ja sé que volen que acabi parlant d'una altra força política,
no ho faré. Si vostè com a independentista li sembla raonable el que passa amb l'independentisme.
Jo com a independentista el que vull és que hi hagi un govern, com vaig defensar les últimes eleccions, que sigui netament independentista al capdavant de la Generalitat. Per què? Per assolir la independència de Catalunya, les institucions catalanes les necessites. Al marge de les institucions catalanes les necessites. Com s'articula això? Doncs primer, cadascú intentar fer-ho el màxim de bé possible. Ells, i en aquest cas a mi em correspon a Junts per Catalunya, per treure el millor resultat. I per tant quedar el primer. Nosaltres ara som la primera força... després del PSC al Parlament de Catalunya. Doncs nosaltres el que hem de fer i treballar i fer-ho bé és per ser la primera i a partir d'aquí articular un govern independentista, netament independentista.
Però les enquestes ara, més aviat auguren el contrari.
Les enquestes pot ser, o si encara que li donis la raó, pot ser la foto d'un moment, d'un dia, d'un vot de protesta, d'un no sé què, però llavors quan arriba la urna, escolti, hem vist que han passat moltes coses, eh? Jo abans hem parlat de la ciutat de Barcelona i ens venien els pitjors pronòstics. És més, diuen, no, és que aneu tant amb el candidat. Escolta, jo me'n recordo que Xavier Trias no va ser a aquestes alçades abans de l'estiu, va ser al desembre, va ser abans de Nadal. Escolta, i vam guanyar de llarg, i teníem pronòstics i enquestes que ens venien, que ens en donaven 4 o 5, i vam acabar guanyant les eleccions. Per tant, jo insisteixo, no pots fer política a cop d'enquesta. D'enquesta, a mi el que em preocupa de les enquestes, el que miro molt de les enquestes és l'estat d'ànim del país i les polítiques que la gent prefereix que prioritzis o no, o si veu sortida o no hi veu sortida. Estem aquí, el país necessita polítiques en gran, perquè se'ns està desfent moltes coses a les mans. Jo em preocupo amb això. Si cada dia només vaig pendent de l'enquesta, escolti, hi ha partits, insisteixo, que tenim sistemes molt diferents. Jo em vull concentrar, no recrear-me en el problema, no atiar el problema per omplir la cistella de vots, sinó dir-li al país que hi ha solucions, que hi ha alternativa, que hi ha propostes, que les defensem, que ens és igual les etiquetes que ens posin per defensar segons quines propostes. Però no estaré tot el dia. Escolti, és que sempre volen que ens distraiem d'aquest objectiu perquè mirem de reull a uns altres, o que mirem enrere. Quan tu camines i mires enrere, saps què passa? Te la fots. Nosaltres hem de mirar endavant i proposar i que la gent i a nivell de comunicació, i vosaltres sou experts en comunicació, i tu especialment ets expert en comunicació, jo parlo amb molta gent i em diu, escolta, teniu raó, però això ho heu d'explicar més, això ha d'arribar més. Per què? Doncs perquè ara la gent s'informa per altres mitjans molt diferents en com fa 4 o 5 anys. És veritat, escolta, ara vas a qualsevol bar d'aquí, i abans que la gent arribava, es barallava per veure qui arribava primer i agafava el diari de paper, els diaris de paper estan allà, però si ningú els mira. Ai, perdó, ara potser... No, és veritat o no? Si voleu, ens enganyem. Escolta, jo fa 5 anys, quan tu anaves al bar del teu poble, a la plaça, el dissabte la gent comprava 2 o 3 diaris i s'informava i llegia i tal. Ara hi vas, no veus ningú amb el diari. Ningú.
Senyor
veus
Durull.
La gent amb el mòbil i amb la... Senyor tot Durull. Això ha canviat molt. I nosaltres què hem de fer? Primer, mantenint-nos en el nostre full de ruta de les propostes perquè el país se n'en surti i se n'en surti bé, perquè se'n pot en sortir bé, amb polítiques radicalment diferents a les que fa el govern Illa, i la segona cosa és que això a la gent li arribi, i no li arribi només aquell TikTok d'algú que confon parlar clar amb insultar, parlar clar amb cridar. Es pot parlar clar de les coses des del rigor, no des del tòpic i des de cridar o d'insultar, etc. Jo no hi entraré amb això, ja està, en aquest joc no hi entraré. I per tant, nosaltres què anem a fer? A treballar per ser la primera força al Parlament de Catalunya i que hi hagi un govern netament independentista al govern de Catalunya.
Senyor Turull, vostè deia que no mirem enrere, tampoc mirem endavant. Jo ara els proposaria a tots que alcem la mirada. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, la pau sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Dues frases en català, sembla que dirà el papa Lleó XIV a la seva família.
És molt trist. Si això es confirma així, és molt trist, perquè el Sant Pare veurà Catalunya, però no viurà Catalunya. I avui mateix jo sé que la presidenta del nostre grup parlamentari enviarà una carta al president, a Illa, perquè el que no pot ser és que passi, se sàpiga una notícia així i es miri cap a un altre cantó. És a dir, que el nivell d'exigència del govern de Catalunya sigui exactament allò de ser còmplice d'aquesta decisió. I per tant jo el que espero, desitjo, perquè si no és d'una injustícia increïble, i és no venir a Catalunya, és a dir, és que no t'han explicat què és Catalunya, és que hi hagi les gestions que faci falta. Catalunya té gent molt ben posada a tot arreu, inclús al mateix Vaticà, i que, per tant, el que nosaltres demanem és que s'utilitzi primer la fermesa del govern i després tots els contactes que es puguin tenir perquè qui li prepari tot el que ha de dir el Sant Pare, doncs sàpiga que ve amb una nació. Aquesta nació té una llengua pròpia, que és el català. Ja tindrà temps de parlar castellà quan estigui doncs, a Madrid i als altres llocs, i que, per tant, es faci arribar. I, per tant, nosaltres des de Junts fem aquesta petició al govern. No sé de què serveix el Pacte Nacional per la Llengua si el dia que pots visualitzar el món més bé que hi ha una llengua en un territori com és Catalunya, que és el català, estàs amb una actitud contemplativa. I, per tant, nosaltres també ens mourem per on puguem perquè li arribi el Sant Pare de que visita una nació que es diu Catalunya, que té una llengua pròpia pel català, que és el català, que és la llengua amb què la gent resa, que és la llengua amb què la gent va a missa. I si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, doncs el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català. I, per tant, d'aquí fins al dia que arribi, té gent suficient perquè li arribi això, i ens sap molt greu també que davant d'això l'Església Catalana, que hem passat d'allò de les arrels cristianes de Catalunya, que era compromís amb la fe, que era compromís amb l'Església, però també vinculat a compromís amb el país, hàgim evolucionat amb això i amb una actitud no només contemplativa per part de l'arcabisbat o el cardenal, sinó més aviat fomentar-ho, no? I això per nosaltres és especialment greu. El Sant Pare no es farà la idea, si se li preparen els discursos en castellà, estarà en un lloc que no és el que és. I per respecte a Gaudí. I per respecte a Gaudí. Gaudí era independentista. Gaudí era un defensor de la llengua catalana i de la cultura catalana fèrrim. Home, si el que es fa també és un homenatge a la figura d'en Gaudí, home, jo no sé si es remourà de la tomba o no, sapiguent que justament no se li respecta ni amb la llengua que ell resava i que ell anava a missa.
De seguida ho comentem. És Jordi Turull, secretari general de Junts. Gràcies pel seu temps.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Catalunya Ràdio.
Som Trescat.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. Al fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
El matí de Catalunya Ràdio.
Passant pràcticament 12 minuts de les 10 del matí, ara ho dèiem, eh? En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, la pau sigui amb vosaltres i s'ha acabat. Dues frases en català. Això és tot el que està previst que digui Lleó XIV en la presentació inicial de la missa que celebrarà la Sagrada Família dimecres de la setmana que ve. La resta ho farà en castellà i en llatí. Això ha provocat malestar en alguns sectors del catolicisme català per la poca presència de la llengua en la visita del pontífex. Redacció, Marta Viana, què més en sabem del català i del papa?
Doncs, a veure, segons el guió litúrgic que va publicar ahir el Vaticà, el català només tindrà presència en la primera lectura, també en el salm posterior i el credo que acabarà cantant el cor, i el castellà doncs, serà la llengua que utilitzarà Lleó XIV en el gruix de la missa, també en la benedicció final a la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que recordem, és el motiu principal de la visita. Encara es desconeix si el papa farà algun gest amb la llengua a l'homilia i no sabrem això fins el mateix dia perquè el text, en principi, no es difondrà fins llavors.
Gràcies, Marta. Ens acompanya d'aquesta hora Glòria Barreta, que és directora de Catalunya Religió.
Bon dia,
Glòria, què tal?
Gràcies per convidar-me.
Què et sembla tot plegat?
Un despropòsit, la veritat. Per què ens hem d'enganyar? És un despropòsit perquè fa mesos que es prepara això, no podem dir que s'ha improvisat i no podem dir que la realitat catalana és nova. És a dir, no s'entén aquest gest i esperem gestos que compensin almenys, i sobretot la Torre de Jesucrist, no s'entén en castellà.
Sobretot perquè aquest viatge del papa, segons apunta, de fet, la gent que ja ha estat vinculada en la gestació d'aquest viatge, l'objectiu primer és Sagrada Família, Gaudí, i tota la resta ve després.
Exactament, i a més recordem, ja ho heu dit aquí diverses vegades, no? Antoni Gaudí era catalanista, o sigui, és l'exponent pel catalanisme d'aquella època, claríssim, parlava en català, no s'entén que la Torre de Jesucrist, que és l'epicentre del viatge a l'estat espanyol, sense aquesta benedicció de la Torre, el viatge possiblement no s'hagués fet, malgrat es parla de les Canàries, perquè era una necessitat del papa francès, però el papa Lleó XIV no sabíem què faria. No s'entén això, no s'entén el gest en castellà i no s'entén que des d'aquí, potser, o des de Madrid, no s'hagi fet esment a propi aquesta realitat o no s'hagi volgut tenir en compte.
Perquè això qui ho decideix?
Al final ho decideix l'Oficina de Celebracions Litúrgiques. Hem de recordar que aquí al Vaticà costa una mica el tema que no sigui monolingüe, sobretot a la litúrgia, però si algú podria entendre-ho és aquest papa Lleó XIV, que quan va ser missioner al Perú parlava quítxua perquè entenia perfectament que els seus fidels en aquell moment, doncs, si parlaven castellà no l'entendrien. Aquí passa una mica el mateix. Evidentment es fa una proposta des de Conferència Episcopal Espanyola, però si s'hagués volgut fer un esment, potser el cardenal Omella, que té molta vinculació celebració, ell mateix ho explica, amb el papa i té, clar, molta presència a la realitat vaticana, podria haver fet esment, i si li haguessin retornat la litúrgia i veu que en castellà es fa la benedicció de la torre, podria haver fet una mica més, possiblement.
De fet, l'elecció de la llengua ja ha estat motiu de polèmica en altres ocasions, com per exemple quan el papa francès es va sorprendre perquè no li havien escrit en català la benedicció de la Moreneta el dia que va rebre en audiència al Vaticà els bisbes de Catalunya i l'abat i 800 peregrins de Montserrat.
Sí, ara estem una mica en un segon capítol. Evidentment, allà no podem dir que això està improvisat perquè tenim el llibret i sabem que això no s'improvisa, però sí, va funcionar molt bé per entendre que el Vaticà s'entén la realitat catalana. No és una cosa nova, fa segles que la realitat catalana té presència al Vaticà i és de rebut que el papa francès en aquell moment fes esment. Això és en català, com dient, com no podria ser d'una altra manera. Aquí el paper del cardenal Omella va quedar una mica difús. Evidentment, es va culpar a l'abadia de Montserrat. Això és un capítol que potser a les memòries d'algú ho hauran d'explicar i publicar, però esperem que no es repeteixi.
Hem d'esperar a veure també quin pes, per compensar, potser tindrà el català en les dues altres grans cites, que són a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, i llavors també a Montserrat mateix, no?
Sí, suposo que no entendríem tampoc ara, després d'això, que Montserrat també parlés en castellà amb un gran gruix i no hi hagués presència del català. Penso que això ja la societat civil no sé si ho entendria. Ja no parlo de l'eclesial, però evidentment sí que s'haurà de compensar d'alguna manera, i em consta, les presentacions dels actes, alguns textos, alguns discursos, i sobretot no oblidem, a la Sagrada Família queden pendents la locució final del cardenal Omella, qui tindrà un pes rellevant, perquè el cardenal Sístac aleshores ho va fer íntegrament en català, i aquí veurem si adreça el Sant Pare en català o en fa en castellà.
En tot cas, queden uns dies. Jordi Turull ens deia ara que enviaran aquesta carta al president de la Generalitat per intentar fer pressió. No sé si creus que hi ha algun marge per canviar mínimament.
Mira, serem una mica naïfs i ingenus. Jo vull pensar que sí. I si no es pot canviar alguna cosa litúrgica, que jo penso que sí, al final el llibret el tenim digital, però no ens l'han donat en paper. Encara es poden fer canvis, allò últim canvi d'última hora, errors d'impremta, podríem dir això, podrien sortir ben parats, i tant de bo entenguin que la Torre de Jesucrist no es pot fer en castellà. És que aquest és el titular.
Doncs ens quedem amb aquest titular. Glòria Barreté, directora de Catalunya Religió. Gràcies per haver vingut avui al Matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Vosaltres, adéu.
Està ben animats avui en aquesta agora que estem a punt de tancar.
Això és boomer, eh? Vostè ha començat com acaba com ha començat.
Això és boomer ben parit.
No, com... no, d'acord, jo no dic res. A mi els boomers estan molt ben parit, ben, però també.
Sara González, Anna Grau i Vicent Sánchez, no. Abans, amb Marisa Gil i Pol Foradada. Bon dia.
Bon dia.
Us avancem altres continguts d'avui del Matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit, entrevista amb el periodista i escriptor Jorge Dioni López, que acaba de publicar l'assaig Pornocràcia. Dioni assegura que el neoliberalisme es pot explicar des de la pornografia perquè hi ha coincidències entre tots dos, com la competència permanent, la mercantilització de les relacions o la desaparició dels límits i del pudor.
Després coneixerem el testimoni d'una mare que ha viscut el procés de desintoxicació del tabac del seu fill, que només té 14 anys. Va començar a vapejar amb 12, es va passar a la nicotina i després va poder deixar l'addicció. Amb Sergi Pasqual, adjunt al Servei de Neumologia de l'Hospital del Mar, i Sílvia Mondón, psiquiatra de la Unitat de Conductes Addictives de l'Hospital Clínic de Barcelona, farem un retrat del tabaquisme a casa nostra.
Ja ho comentàveu, a partir de les 11, teràpia boomer amb el Sergi Pàmies, i avui més boomer que mai, perquè recordarem aquestes expressions col·loquials dels anys 70 i 80, que la Marisa ha resumit com el Nasty de Plasti, Ni Flowers, Guai del Paraguai, Effective Wonder o altres expressions entranyables.
Effective Wonder! I a partir de les 12 de la Renaixença, entrevista amb un mag que també és músic, Pau Segalés, organitzador del Festival Artístic Internacional L'Arlequí de Mollet del Vallès, entre d'altres certamens.
Doncs moment de saber ara què han dit els altres. Gerard Jubany, Joel Díaz, hola!
Hola!
Hola, hola, hola!
I què?
Doncs que les emissores de Madrid estan molt atents als últims moviments d'Alberto Núñez Feijó. Per exemple, en Carlos Herrera, des de la COPE, beneeix la proposta del líder popular a Junts i PNB, però els avisa que no són de fiar.
Que és molt difícil que partidos com PNV i Junts, que tienen, además, acuerdos locales y acuerdos autonómicos con el Partido Socialista, se desmarquen de eso, y se desmarquen sobre todo del hecho de poder seguir sangrando a un gobierno que está dispuesto a pagarles lo que quieran. Es verdad que son unos chaqueteros de cojones, de narices, PNV especialmente.
Chaqueteros de coj. I després tenim en Jiménez Los Santos, que ha posat el focus en l'acostament de Feijóo als empresaris catalans. Alerta, perquè hem descobert que la fòbia de Los Santos cap als empresaris catalans és molt més gran que la fòbia que pugui tenir cap a col·lectius tradicionalment denostats des de la caverna, com feministes, comunistes, independentistes, tot això. Comença així en Los Santos.
Y tenemos que pedir, no sé si al partido, a la familia o a la UCO, una orden de alejamiento de Feijóo de la cochambre empresarial corrupta hasta el tuétano, farsante hasta decir basta, en la que ha de nuevo ha caído como el que cae en arenas movedizas o pisa una caca de perro. ¿Pero a qué vas a reunirte con esta gentuza? Feijóo ayer volvió a apelar a los empresarios catalanes, la cosa más corrupta y abyecta que hay en España. Mira que es abyecto el empresario vasco. Bueno, pues este es peor todavía.
Carai, sí, s'ha quedat tranquil. Però no ha quedat aquí la cosa, perquè després ja ha posat noms i cognoms, per exemple, els de Sánchez Llibre.
Si es que un día, por darle la mano a Sánchez Llibre, vas a notar que empiezas a tener psoriasis y de ahí que empieza a escamarse la piel y de pronto se te cae un dedo porque estás en contacto con la lepra. O sea, el empresariado catalán es lo más abyecto que hay en España junto con el vasco.
És una metàfora, eh?
Sí, sí, tot metàfora.
I a les xarxes, què han dit, Joel?
Doncs mira, avui les xarxes em porten esportistes. Francesc, comencem amb bàsquet. El Barça va fer un molt mal partit diumenge contra el València.
Ah, sí.
I en declaracions postpartit, Joel Parra, jugador del Barça de bàsquet, va respondre amb una sinceritat que jo diria que és poc habitual a les zones mixtes.
Joel, parece que habéis conseguido recuperar algo de ritmo. Bien, es verdad que gracias a tu resiliencia, pero quiero saber qué necesitáis para la segunda mitad.
Venir a jugar.
I del bàsquet passem al futbol, perquè Xavi Hernández va ser protagonista d'una campanya publicitària de la UEFA per la final de la Champions. La idea és que ell s'asseu a veure el partit al costat d'un aficionat anònim i li fa una sorpresa. El problema és que la campanya era en anglès i Xavi Hernández, amb l'anglès, doncs fa molt de riure.
I hope he recognizes me.
Espera.
Which players you like in that sub?
Oh, I used to love Ronaldinho.
Ah?
Yeah, Ronaldinho, Iniesta, Xavi.
Okay.
Oh, and Xavi.
Oh.
Oh, my gosh.
Oh. Amazing.
I only just
I hope he recognizes me.
No, he recognize him, and he recognize him. Les coses com siguin. I d'una llegenda del Barça a una del Madrid, Paco Buyó, un home que fa pinta d'obrir les síndries amb el cap, va anar la setmana passada al Chiringuito a denunciar que el Barça no respecta, Francesc, la bandera espanyola.
Ui. En Barcelona no quiere la bandera de España. Hubo un jugador que fichó el Barça y llevaba la bandera de España en las botas y lo obligaron a sacar la bandera de España. De...
¿Quién es?
Villa.
David Villa. David Villa es el que más goles ha metido. Con la influencia
¿qué más da los goles que haya metido para que le hayan obligado a sacar la bandera de España de las botas?
David.
Déjate de David Villa.
David Villa.
Estás
vale,
hablando
espérate.
De la bandera de todos los españoles.
Vale.
Y yo te digo que tu club la ha despreciado y le prohíbe a los jugadores llevar la bandera de España.
Ha quedat clar, no? Vinga, va, i del Madrid al Sevilla, perquè Sergio Ramos, que és una altra llegenda del Madrid, vol comprar el club, al Sevilla. I es veu que els accionistes sospiten que els vol estafar, Francesc. I ahir el Ramos es va veure obligat a donar la cara i a explicar els detalls de la seva estratègia financera amb un PowerPoint. Anava una mica just de coneixements, però us recomano buscar el vídeo perquè ho va saber compensar posant-se unes ulleres que li donaven un aire intel·lectual.
Por eso no hemos roto ningún término de la ley. Nosotros estamos dentro de la legalidad. No
ara.
Teníamos ningún compromiso porque el SPA que estábamos esperando a que nos lo pasaran nunca se ha dado. Dicho esto, de la legalidad.
Segur que els ha donat molta tranquil·litat.
Segur.
Vicent Sánchez, Anna Grau i la Sara González, que s'han anat amb el coet al cul cap a govern.
Apa.
Gràcies, fins una altra.
Adéu.
Adéu, bon dia, bona hora.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. I la resposta era
transparent. Un vestit clar pot ser transparent i un familiar transgènere és un parent trans. 1.511 dels 1.595 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 5 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Lisbeth Ekdal Jansson, de Barcelona. I avui també ens heu dit transvestit, transgènere o translúcid.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
I els frescos d'Aldi!
Al!
Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams. La segona unitat al 50%.
I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
Amics.
Rialles.
Llocs.
Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant 2 mesos dic sí a tot...
Sí a tot.
Sí a tot.
Sí a tot.
Sí a tot.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Que m'he comprat un armari.
Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
Sí, sempre anava a burra.
Una burra, els penjadors... Sí.
Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari... I, és que visc en un setè, tu ara treu-lo.
No! Home, és el Cardis d'alta baix del balcó,
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio.
Dos minuts i dos quarts d'onze del matí. Ara parlem amb el periodista i escriptor Jorge Dioni López, que publica un nou assaig en què, com en els anteriors, fa una anàlisi i critica la societat actual. Aquesta vegada, a l'obra Pornocràcia, critica el neoliberalisme a partir del porno. Jorge, bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Escolta, anem a pams. Comencem. Defineix-nos què és una mica la pornocràcia.
La pornocràcia és, bueno, com deia abans el senyor Turull, és un món on parlar clar és insultar, és atacar, és un món on tot és transparent, és un món on tot està disponible. És un món on fa 25 anys vam tenir una guerra a Iraq i totes les operacions amb mort de civils eren negades pel govern, eren amagades, només sortien a la llum quan les va desvetjar el Wikileaks. I ara estimem la pornocràcia, on ho veiem tot. Tot està a la llum del dia, ho veiem tot, tot és clar, ningú amaga res, i sobretot la crueltat i la manca de respecte per la vida humana.
La transparència, en principi, hauria de ser una cosa bona, però entenc que aquesta idea de transparència, de veure-ho tot, i no sé si també d'insensibilitzar-nos davant tot, suposo que no és precisament positiva.
Clar, la transparència, quan parlem de dues coses, com són el desig i el càstig, doncs no és tan positiva. El filòsof Michel Foucault parlava d'un canvi al món, que era quan els càstigs es van fer privats. O sigui, abans el càstig era la plaça del poble i la gent patia, doncs, la cremació, li tallaven el cap... I això es feia... Era un aconteixement públic, era un espectacle. I aquest espectacle es va amagar dins les presons i això va ser un símbol de civilització, també, bueno, un símbol de que l'Estat podia fer coses, però podia fer coses amagades, podia fer coses ocultes. I ara hem tornat a un règim de suplici, a un règim d'escarmiento. O sigui, el senyor Bukele, el Salvador... introdueix les càmeres dins de la presó i mostra com estan patint-la, com està patint la gent. I diu, si feu alguna cosa, patireu com aquestes persones.
I justament allò que se sol dir, no?, que els elogis s'han de fer en públic i les crítiques, o els càstigs, o les reprimendes, s'haurien de fer en privat.
Sí, sí, perquè clar, el que està en concepte és la vida humana. O sigui, aquestes persones que estan dins de la presó tenen dignitat humana, les persones que pateixen tenen dignitat humana. Aquesta és la qüestió, que és com el... que és també l'evolució que ha fet el porno, una mena de deshumanització de la gent, de les actrius, sobretot.
Comences el llibre, m'ha sorprès, analitzant una sèrie de televisió que a mi em va agradar molt, Autodefensa. Quin paral·lelisme hi veus amb la societat actual?
Hòstia, ja m'agrada, perquè no va rebre molts pals aquesta sèrie. De la sèrie em va agradar molt el primer capítol quan la tribu, la Berta, diu el sexe no m'agrada perquè ja saps el que va passar. A mi, diu, el lligar m'agrada molt, em sento sexy, però quan ja dones el següent pas ja no m'agrada molt perquè ja saps pam, 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 ja saps el que passarà. I això va ser el clic de, bueno, això està posant en paraules la idea de guió. La idea de guió que ja quan es parla de la influència que té el porno a la vida quotidiana. I després, el segon capítol, la Belén, l'altra protagonista, té una altra experiència que no pot explicar, que no pot contar, una experiència inesperada. I a dir que no pot explicar les seves xarxes socials. I això, clar, és el que, diguéssim, activa el desig. Quan no pots explicar alguna cosa, quan és una cosa inesperada, quan has de descobrir, això és quan el desig s'activa.
És aquesta idea del sexe en què no hi té res a veure la improvisació, la sorpresa, d'alguna manera prendre la iniciativa, sinó que d'alguna manera es va a reproduir coses que s'han vist o que hem vist mil vegades, no?
Clar, de vegades pensem en el porno com una cosa que la gent ho veu i ho surt al carrer i ho fa. No, 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 la influència no és aquesta. La influència és com tots els guions socials, el que passa és que tu això ho tens al cap i quan estàs a la situació ho poses en pràctica. I això té molt a veure amb l'evolució que ha fet el porno. Hem passat d'una indústria més o menys gran que feia pel·lícules, o sigui, feia narracions, pel·lícules on hi havia personatges i trames, encara que fossin trames molt, molt simples, molt senyor amb la secretària, senyora amb el jardiner, tal, una cosa molt...
Sí.
Però hi havia narració, hi havia personatges. Hem passat a una mena de realisme, una mena de càmera en mano i rodem, i no hi ha personatges, no hi ha trama, i donem una sensació de que això és la veritat, donem una sensació d'un... Això és honest, això està passant, no? No hi ha preparació, no són actrius, no són actors, i això està passant. I clar, això ens dona un guió que quan estem en la situació íntima, doncs ja sabem què hem de fer, ja sabem com han de ser els cossos, quina durada hem de tenir i quines pràctiques s'han de posar en marxa.
Tu dius que el porno et va fer marxista.
Aquesta
bueno, és bona, eh?
Això ve de precisament... Jo el vaig estudiar a l'Autònoma de Barcelona fa 25 anys, o sí, 25 anys, o, sí, més o menys, una mica més. I el treball fi de carrera, diguéssim, ho vaig fer amb un altre company de la indústria pornogràfica. I vam detectar que el que necessita qualsevol indústria és infraestructura. És a dir, Barcelona ho tenia tot per tenir una bona indústria d'aquest estil,
sí.
Però va haver-hi dues coses que van tallar aquest desenvolupament. Primer de tot el franquisme i després la llei Miró. als anys 70, primer dels 80, hi havia moltíssima producció cinematogràfica a l'Estat, moltíssima, pel·lícules eròtiques, pel·lícules western, thrillers, terror, pel·lícules molt de gènere, molt de cinema de barri, o sigui, a tots els barris hi havia Sant Andreu, a Sants, hi havia bar, molts cinemes, tots aquests cinemes es fotien aquestes pel·lícules, de la nit de Valpurgis, o El fontanero, su mujer, altres coses de meter, i la gent que treballava a la indústria podia treballar a les aventures de Zipizape i després a Sueca bisexual necessita semental, el mateix any. Quan arriba la llei Miró i diu, bueno, ara anirem a fer pel·lis de qualitat, la indústria es desmunta. I diguéssim que Barcelona, que era un lloc on podia desenvolupar aquest tipus d'indústria, l'únic que pot fer, perquè no té la infraestructura, l'únic que pot fer és rebre un festival. Diguéssim, sí, i això és el que va passar. I després em va fer marxista. Les condicions materials són claus per al desenvolupament de qualsevol indústria.
Expliques també el llibre que el porno ha incorporat l'argot de l'anomenada manosfera, és a dir, els fòrums masclistes en què hi ha elaborades teories de jerarquia sexual. Dius que en aquests fòrums es parla de mascles alfa, beta boys, menys dominants, i que tot ha de ser una espècie de competició. Quina relació té això amb com els joves i adolescents entenen el món avui en dia? Podríem dir fins i tot que el porno d'alguna manera també explica l'auge de la ultradreta?
Bueno, té alguna cosa a veure, sí. Pensem que l'ultradreta, que defensa molt la família, que defensa molt les tradicions, no té molts problemes amb el porno heterosexual. És a dir, Budapest, que fins fa 4 dies era el país de l'Orban, el defensor, ja dic, de les tradicions, la família, tal, sí. Era un gran productor de porno heterosexual. Uh-huh. Perquè el porno heterosexual s'ha fet, ha girat molt cap a l'home. O sigui, als anys 90, als anys 80, 90, fins i tot principis dels 2000, l'estrella eren les actrius. I els actors gairebé no tenien cara. I això es va girar quan, diguéssim, passem de la indústria a la càmera en mano. Qui agafa la càmera són els actors. Qui agafa la càmera són els productors. Qui agafa la càmera són els directors. I es centren molt en el cos de l'home. De fet, les actrius tenen una carrera cada cop més petita i els actors cada cop més grans. És a dir, els noms forts d'aquests últims 20 anys són Nacho Vidal, Rocco Siffredi, i jo crec que la seva influència es veu amb un tipus d'home, no? Jo sempre parlo de... Hi ha un primer Beckham, que és molt metrosexual, i hi ha un segon Beckham, que és Rocco Siffredi. I Cristiano Ronaldo és molt Rocco Siffredi, és a dir, volen ser aquest tipus d'home molt fort, molt potent, que vol exercir el seu poder sempre. I això és el que passa a les noves narratives, o sigui, que són escenes de mitja hora, 40 minuts, i on tot està centrat en l'home, en el cos masculí. O sigui, i clar, es pensa que quan més poder exerceix l'home, millor. Quan més gran té el penis, millor. I això, clar, sí que té una influència amb la mentalitat, no? El que s'ha de fer quan estàs en aquesta situació.
Clar, parlaves d'aquest treball de final de carrera de quan estaves a l'Autònoma. Imagino que aquells anys el porno era cinema i cintes VHS. Tot això ha canviat molt, ha evolucionat molt, no només els formats, sinó també la manera com s'expliquen les històries i qui les explica. En aquest procés, suposo que hem arribat a un estadi final, que és OnlyFans, en què moltes vegades l'actor és l'actor, el càmera i la persona que també distribueix les seves mateixes produccions i que d'alguna manera acaba sent ja potser el clímax de la mercantilització d'aquesta manera d'entendre el sexe, no? És a dir, un sexe que ja no es viu per un mateix o per una parella, és igual, per les persones que hi estiguin implicades, sinó per unes persones que ho estan veient i que ho estan pagant.
Sí, jo crec que el sistema OnlyFans mostra molt bé quin és el sistema de producció neoliberal. O sigui, jo crec que mostra molt bé una cosa... A mi m'agrada molt el mite de Faust. I jo crec que els treballadors durant segles van demanar els mitjans de producció. I ja ho tenim. OnlyFans, sí. Ja tens els mitjans de producció. I no vull tenir horari, no tens horari. I no vull tenir jefes, no tens jefes. Ho tens tot. Ara a veure què fas. O sigui, el jefe és tu mateix, tu mateixa, els horaris és tot el dia, pots estar tot el dia produint contingut, tot el dia interaccionant amb els clients, amb la teva audiència, i ja tens el mitjà de producció, que és l'ordinador. L'ordinador amb la càmera i un focus, i ja ho tens. O sigui, ara comença a produir, comença a reproduir, comença a produir-te tu mateixa. I això és, bueno, clar, és aquesta sensació de fatiga, és que podem produir contingut tot el dia. Jo crec que això és la burocràcia, un món on tot està disponible 24 hores al dia. En aquest món de les cintes de VHS, tu anaves a un joc a treure la cinta i la tenies durant un temps i la tornaves. Aquest món tenia una indústria on hi havia 3, 4, 5, 6 productores molt potents, hi havia d'altres menys, però hi havia 6, 7 productores molt potents. I això ha canviat i només tenim dues plataformes que ho controlen gairebé tot el porno que es veu arreu del món. Arreu del món. I jo crec que la resta de la indústria cultural està caminant cap a aquest món on hi haurà dos, tres plataformes, un oligopoli, que controlarà tot. Controlarà la distribució, controlarà la producció, controlarà tot.
Ahir parlàvem amb Francesc Torralba, filòsof que acaba de publicar Anatomia de l'esperança, sobre la necessitat de tenir esperança. Parlant de porno, parlant de pornocràcia, potser el lògic seria parlar de desig, però m'ha cridat l'atenció un fragment del llibre en què dius: estem en la societat del malestar. L'objectiu no és que tots estiguem bé, sinó que un altre estigui pitjor.
Sí. El format de la nostra societat és la competició. O sigui, no és la compassió, com diria el senyor Torralba, el que conec perquè va ser profe del meu millor amic, sí, i de la meva primera nòvia, per cert.
Aquest món és molt petit.
Sí. Clar, no és la compassió, no és la coordinació, no és... és la competició. Si mirem la tele, hi ha concursos. Hi ha concursos gairebé cada hora. Hi ha concursos de música, concursos de cuina, concursos de convivència, concursos de supervivència, hi ha concursos de tot. La competició escolar és molt forta, també. Els nens, a partir de 5, 6, 7 anys, ja comencen a participar en esports on la competència és forta. Hi ha classificacions, hi ha samarretes, ja surten al camp com els grans. O sigui, la competició és el format de les nostres vides. O sigui, estem competint tota l'estona amb algú. Fem llistes tota l'estona. Estem competint amb l'atenció dels altres a les xarxes socials. I clar, en aquesta competició, quan els serveis públics es redueixen, tenim la sensació de que això és un pastís cada cop més petit on hem d'agafar el nostre tros, perquè si no algú se'l quedarà. I clar, això és, jo crec que explica moltíssimes coses. Quan tens la sensació de que, bueno, això no anem a un horitzó d'esperança, on el pastís és cada cop més gran, sinó que és cada cop més petit, ostres, hi ha una frase que és quan es posa la classe mitjana al punt de la davallada, doncs, hòstia, farà coses que no ens agraden, perquè tindrà aquesta competició, tindrà aquesta sensació de, ostres, que ja hi ha algú per sota meu que a qui pugui fer alguna cosa, que tingui aquesta sensació de que no soc l'últim de la fila.
Doncs si voleu saber tot el que el porno explica del nostre món i de nosaltres, us recomanem aquest Pornocràcia de Jorge Dioni López. Jorge, gràcies, una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Amb tu, Barcelona crea feina. Si busques personal per a la teva empresa, amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa rebràs fins a 15.000 euros per contractar persones residents a Barcelona. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2026. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
ICAT.
Catalunya Ràdio felicita ICAT pel seu 20è aniversari. ICAT, 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
ICAT, la ràdio inquieta.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia, amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control.
Passa un minut de 3:15 del matí. Rafael Vilasant Juan, bon dia.
Bon dia, Francesc, què tal?
Avui em vols parlar de tabac, de tabaquisme, perquè diumenge es va commemorar el Dia Mundial Sense Tabac.
Sí, i mira, la situació ara al món, per això es fa aquest Dia Mundial contra el Tabac, segueix sent que una de cada 5 persones és consumidora de tabac.
Una de cada 5?
Una de cada 5. Estem al voltant dels 1.200, 1.300 milions de persones arreu del món. Però, i aquesta és la xifra que comença a ser una mica sospitosa i que comença, en fi, a ser analitzada, és que tenim pràcticament 130 milions que estan utilitzant els vapejadors. Que et diuen és un mètode per deixar de fumar, però que el que estem veient és que és una porta d'entrada per fumar. I això és, diguem-ne, la contradicció.
Per tant, tenim una dada bona, que seria aquesta baixada del nombre de fumadors de tabac habitual, però en canvi tenim els vapejadors que estan emergint aquí. En principi semblava una cosa innocua, o millor, però sembla que no ho és tant.
No, mira, si ens fixem aquí a Catalunya, tenim que hem baixat moltíssim el consum de tabac, és a dir, si mirem als anys 80, tot i que Catalunya, la Catalunya de llavors era la de 6 milions, ara és la de 8 milions, i estava al voltant dels 2 milions i mig de consumidors, ara estem al voltant d'un milió i mig, però en canvi tenim 100.000 utilitzadors que estan utilitzant el vapejador, no? Per tant, estem en una situació, en fi, complicada i que segueix tenint moltes conseqüències, amb moltes malalties, i tot i que el tabac, diuen que efectivament té més efectes, diguem-ne, sobre la salut, però també els vapejadors. I tenim l'EMPOC, és a dir, la malaltia pulmonar crònica obstructiva, però tenim també el càncer de pulmó, tenim totes les malalties cardiovasculars, tenim les addiccions, no?, que significa tot això, que ens porta a una situació, doncs, que hem de mirar amb cura.
Ara en parlarem de tot plegat, perquè els vapejadors també s'hi estan aficionant als joves.
Mira, bàsicament, el que tenim com a consum de vapejadors són adolescents. Per tant, no és l'adult que ja estava fumant i que diu, bueno, això em farà menys mal, sinó que el que tenim són joves, molt joves. Es calcula que a quart de l'ESO és quan està, diguem-ne, el consum més àlgid entre la població.
És a dir, gent que es pot estar iniciant en el tabaquisme a través dels vapejadors.
Exactament, com que tenen un discurs molt més mild, molt més suau, no?, molt més benigne, doncs diuen, no, doncs escolta'm, això no passa res. No?
Mariona, bon dia.
Sílvia.
Hola, bon dia.
Ah, Mariona.
Tu això ho has viscut a casa, oi?
Sí, sí, sí.
Explica'ns el teu cas.
Doncs, bé, el meu fill va començar amb els vapers fa com cosa d'un any i mig. Estava passant una mala època a l'escola i va patir una miqueta de bullying dels companys i tal. Nosaltres, bueno, a casa més o menys parlàvem i per algun motiu, bueno, doncs no sé d'on va sortir aquell primer vapejador, però, bueno, es va començar a fer addicte.
És l'edat que més o menys ens deia el Rafel? És adolescència, estem parlant?
Sí, sí, ell tenia, no tenia ni 13 anys quan va començar. En teoria no hauria de poder comprar, però pel que sigui, doncs, bueno, els joves es busquen la vida, els hi compren nois més grans o troben botigues on els hi venen il·legalment, i també són molt més barats, i aleshores clar, coincideix també que els hi comences a donar la paga la setmana i comparteixen, compren un entre dos o tres companys i cada dia s'emporta un al vapejador a casa. I sí, bueno, va començar com una tonteria, però al final, bueno, es va fer realment addicte. I, bueno, no sé, va, realment al final es va convertir en un problema. Després existeixen també aquestes bossetes de nicotina que es posen sota la geniva, sí, al llavi superior, que no tenen tabac, però que també és un problemón perquè els fan superbarats, en plan 3-4 euros la llauna, i els fan de sabor, superatractius pels nens. I això, a vegades hi ha nens, bueno, el meu fill m'ho explica, que hi ha nens que ho tenen inclús durant les classes, a sota el llavi, i clar, ningú se n'adona.
Mariona, tu quan te n'adones d'això? Perquè, clar, aquest tabac, el vapejador i la bosseta, evidentment això no fa olor, perquè el fum no impregna la roba, que era el que abans els adolescents els descobrien fumant perquè la roba feia cantava, no? Feia aquella pudor de tabac.
Era impossible amagar-ho. Tu pensaves que prenies un xiclet, entraves a casa i no es notava, però, evidentment, els teus pares no eren tontos. Però, clar, això és impossible de detectar. I, a més, entres a l'època en la que ja no vols registrar-li la bossa al nen, no? Perquè, clar, la intimitat i tal, comença l'adolescència, el canvi d'escola, notes canvis, que el nen està més neguitós, que s'amaga a l'habitació i tal, i bueno, tu assumeixes, bueno, és l'adolescència, no? És una fase, tothom et diu, sí, el meu fill està igual, i jo no me n'adono. És que un any sencer i no em vaig adonar, i al final em vaig adonar. Bueno, ho vaig saber perquè em va escriure la seva xicota per WhatsApp, perquè ell no s'atrevia ni a dir-m'ho. I em va dir que necessitava ajuda.
Perquè això s'estava convertint en un problema.
Sí, sí, molt, molt greu, sí, sí. O sigui, fins al punt que la seva xicota volia que ho deixés, però ell no podia, i aleshores, bueno, es va començar a autolesionar. Bueno, va arribar a un punt bastant extrem. Estava molt nerviós, responia per tot, estava molt, molt, molt neguitós. Estava realment fora de si.
Va necessitar ajuda? Vau necessitar ajuda?
Vam anar al metge, el que passa és que aquí, clar, el problema és que en molts d'aquests productes per deixar de fumar, tipus pagats i tal, no estan ni provats ni aprovats per menors, amb la qual no ens ho van donar, i bueno, a base de xiclets i xiclets, es passava el dia mastegant xiclet, i jo assegurar-me que tingués xiclet a totes hores, no? Però sí, sí, va ser bastant dur, va ser dur.
Ho ha pogut deixar el teu fill?
Sí, sí, ara ja fa gairebé 3 mesos que no fuma ni pren res, però ha sigut difícil, vull dir, quan va començar a deixar-ho, de fet, quan em va demanar ajuda portava 10 dies sense prendre res de nicotina, i és que, clar, jo notava que el nen estava nerviós, però assumeixes, bueno, pues que és part natural, l'escola, l'estrès, els exàmens, però, vamos, li tremolaven les cames, saps, la tremolor continuada de les mans, era molt, molt, molt exagerat, de veritat.
Mariona, gràcies pel teu testimoni, bon dia.
Bon dia. Vosaltres, adéu.
També ens acompanya Sergi Pasqual, adjunt al Servei de Neumonologia de l'Hospital del Mar, i també Sílvia Mondón, psiquiatra de la Unitat de Conductes Addictives de l'Hospital Clínic de Barcelona. Un cas com aquest que hem sentit és cada cop més freqüent? Qui comença?
Sí, pensava que estem davant d'una epidèmia. No inundarem amb dades, però pensava que n'hi ha una que diu que aproximadament el 21% d'adolescents fuma tabac, i d'aquests el 100% habitualment o esporàdicament o periòdicament vapegen, per com una dada. I sí, és molt habitual a les escoles, als parcs, doncs que es vapegi, que es prenguin bosses, amb aquesta baixa percepció de risc tan esbiaixada de la realitat. Sí, realment és un drama una mica ocult que crec que hem de visibilitzar.
I l'hem de visibilitzar abans de que sigui massa tard, no? Perquè realment aquestes persones, no li dic pacients, no sé si dir pacients, si dir encara no han arribat als hospitals, molts d'ells. Encara no han acabat desenvolupant malaltia, i aquesta és la gran cosa que diuen. No? Diuen, no, és que això no fa tan mal com el d'això. Això, en part, té una part de certesa, és veritat, que no és tan nociu com el tabac convencional. Això no vol dir que sigui completament innocu, ni molt menys. I, de fet, avui en dia sabem que l'efecte es multiplica entre els dos, per tant, la gent que fuma cigarretes i la gent que vapeja, doncs, tenen més risc de desenvolupar més malalties, i en si el vapejador hi ha molt desconeixement. I aquest és el punt clau, són els adolescents. És una edat molt sensible, on a nivell cerebral encara s'està madurant, per tant, generar addiccions en aquest cervell immadur que està creixent, que s'està consolidant, clar, ja ho saben bé, on fer aquesta publicitat tan xula, tan bonica, no? tan molt dirigida als adolescents, justament per això, perquè saben que en aquest moment són especialment sensibles.
El que passa és que, fixeu-vos, no? Tenim una dada, no?, que del 80 fins aquí s'ha reduït pràcticament a la meitat, és a dir, hem passat del 40% al 22%, més o menys, de fumadors. El que passa és que les franges més altes són les dels joves, són els que estan fumant més, és a dir, de 35 a 40, per suposat, que ja no vivien, no estaven aquí al 80, però és que ara són els vapejadors. Llavors, jo el que pregunto és, només amb mesures educatives, perquè jo sóc exfumador de fa 35 anys, jo, en fi, el que mirava era precisament salut. Escolta'm, és que et moriràs d'un càncer de pulmó. És que moriràs malament. No és que moris, és que tothom morirà, però moriràs malament. Però fan falta alguna més que mesures educatives, no?, per intentar acabar amb aquesta situació.
Escoltàvem el cas de la Mariona, i en el seu cas és difícil la detecció, però llavors, a través de la xicota del fill, no, posa una mica sobre avís. Pels pares que ens puguin estar escoltant ara, clar, és això que dèiem, no? A vegades és difícil saber si realment el seu fill està vapejant i si s'està convertint en una addicció. Què poden fer? De què haurien d'estar pendents?
Bé, és complicat. Ah, sí, entenc que és especialment complicat. De fet, jo tinc una filla de 14 anys i l'experiència que ha explicat la companya, doncs, explica situacions en les quals a l'escola doncs també fan una miqueta fresar, de dintre la mateixa escola, dintre del lavabo i tot plegat. Per tant, són situacions difícils de detectar. Clar, òbviament, possiblement alguns símptomes podrien tenir, doncs, si en algun moment, doncs, durant l'adolescent, que tu és més de l'habitual, que està més ansiosa de lo normal, que realment respon d'una manera exagerada, tot i que l'adolescència a vegades això ja ho porta, jo ho dic per experiència, però, bueno, i sobretot parlar. O sigui, la comunicació, això és essencial i probablement no és l'únic, com bé dius.
Ara pensava que en el cas dels vapejadors, més enllà de les substàncies nocives que puguin tenir, hi ha un factor afegit, que és que les persones amb les cigarretes convencionals poden decidir fumar-ne una, dues, una després de l'esmorzar, una després de dinar, que no dic que sigui bo, però sí que hi pot haver una certa consciència d'autocontrol o d'automesura. Clar, el vapejador és infinit, no?
Sí. No, pensava en el matís, per deformació que aquesta falsa percepció de control també que es té amb el tabac és perillosa. Però sí que és cert que els vapejadors, que alguns ja et diuen fins a 5.000 calades, i aquestes bossetes de nicotina, saber que normalment tenen una potència, se les posen, tenen una potència de nicotina de 4 o 5 vegades una cigarreta, i que està descrit que hi ha llocs, sobretot al nord d'Europa, que estan contínuament amb bosses una darrere l'altra, a més amb gustos diferents, i ja s'ha descrit una patologia local vocal. Sí que és cert que, evidentment, que només amb educació no n'hi ha prou, no? I se sap a nivell de prevenció, no?, que calen mesures polítiques, per exemple, en el tema dels impostos, no? Se sap que quan més pugen els impostos, hi ha un tant per cent de població, doncs, que baixa la prevalència i la incidència de consum, no? Sabem els francesos que passen la frontera, no?, i se'n van a la Jonquera. I en el tema dels vapejadors hi ha un buit legal. Sí que a les terrasses se segueix podent fumar, i el tema dels vapejadors, us poso un exemple. Fa dues setmanes al Palau de la Música jo estava a l'escenari, vaig veure un noi
dins el Palau de la
amb un vapejar. Ara hi ha uns que no fan fum. i vaig veure com feia així, s'obria la llumeta...
Però està prohibit.
I va estar allà...
O hi ha un buit, si no hi ha fum.
No, hi ha dret d'admissió, és a dir... seria que està prohibit. Segurament, si l'haguessin vist, no sé si algú hagués pogut detectar, perquè jo ho vaig comentar i ningú havia vist res, però és, suposo que per deformació. Però, clar, hi ha un buit legal molt important. Ens estem movent amb la legalitat. També en el tema de les substàncies que tenen aquestes cigarretes, aquests vapejadors... que, clar, no està gens legislat i aquí ens passen per davant.
I que suposo que el canvi haurà de ser ja no fer aquesta equació de tabaquisme-fum, perquè hi ha un tabaquisme sense fum.
I aquí hi ha un tema molt important, és a dir, al final la nicotina és un producte bàsicament addictiu. És a dir, és l'algoritme addictiu que volem treure de les plataformes, de les xarxes socials, i ja el tenim aquí. Escolta'm, si només serveix per ser addictiu, s'hauria de prohibir. Aquesta seria una possibilitat.
És una droga dura, la nicotina. Tan dura a nivell fisiològic funciona com l'heroïna. És a dir, enganxa en 2 o 3 setmanes i la Mariona ho explicava molt bé del seu fill. Tenia tremolor.